Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest dilluns 23 de setembre, dia de Santa Tecla, i dia avui en el que comença també la tardor. Per cert, això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
A partir del proper 4 d'octubre, Neus Català tindrà un carrer a la ciutat de París i una medalla pòstuma de la mateixa ciutat en un acte amb l'alcaldessa o el català Joan Josep Nuet. Però és que, a més, a la tarda continuarà l'homenatge a la Universitat de París. I a tot plegat, que jo em segueixo preguntant què estem aprenent de la memòria històrica a casa nostra. Que sí, que el 2015 la Generalitat va dedicar l'any Neus Català, em diran alguns. Sí, mentre el Memorial Democràtic segueix caient poc a poc en l'oblit. O mentre a la resta de l'Estat la memòria ni està ni se l'espera. No ja sense saber qui era català, sinó amb milers de desapareguts a les cunetes, amb polítics negant-ho o encara preguntant-nos què fem amb un dictador que va arrasar amb tots els drets humans. I així estem, d'eleccions en eleccions, i tira que qui dia passa, any empeny.
A primera hora, amb Joan Trias.
8:01, avui el pensament del dia ens el porta Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Santa Tecla, patrona de la ciutat de Tarragona i titular de la catedral visigòtica de la ciutat ja del segle VI, a les dades que tenim. Què vol dir? Que Santa Tecla ha estat arrelada a Tarragona des de fa molts segles i que, per tant, és la primera ciutadana d'aquesta ciutat, per dir-ho d'una manera una mica col·loquial. Santa Tecla representa la fortalesa i el coratge d'una dona que és deixeble de Pau i que acaba patint un turment molt fort del qual surt vencedora. És la dona de la paraula, perquè escolta el missatge cristià de l'apòstol, i és la dona de la fe ferma, perquè davant de la persecució no es fa enrere, sinó que manté la seva fe i en surt vencedora. Santa Tecla és, doncs, verge i màrtir, i, per tant, és una dona de gran coratge, que és model per a tota la gent d'avui en dia, per a tots aquells que escolten l'Evangeli de Jesús i també pels que no l'escolten. Un bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Avui, 3 minuts, salutacions cordials a qui fa tot possible, tot aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, i aquí al meu costat, com sempre, a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Molt, molt bon dia.
Vinga, va, comencem amb les preguntes. El protagonista del dia d'avui és
Íñigo Errejón, Joan, que es presentarà com a cap de llista de la seva candidatura a les properes eleccions generals del 10 de novembre. Així, un altre partit d'esquerres pretén entrar a l'hemicicle, esgarrapant vots tant als socialistes com al seu expartit Podemos.
Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 20 graus. Lleida, 12. Girona, 16. Tarragona, 21. I Andorra, 9 graus.
I avui en aquest programa parlarem de
els 40 anys del Misteri de la Selva, que s'han celebrat amb una representació excepcional aquest cap de setmana a la Basílica de la Sagrada Família. En parlarem de tot plegat amb Joan Massana, ell és director artístic del Misteri de la Selva. Un dia en el que també parlarem dels anomenats nou de lladoners, a qui se'ls acusa de delictes de robatori, lesions, atemptat a l'autoritat i desordres durant el trasllat dels presos de lladoners a Madrid per al judici del procés. Ho comentarem tot plegat amb Xus Merino, una de les processades. I a partir de les 9 encetem un nou consultori legal de la mà dels advocats de Digestum Legal i a 9:45 del matí no us perdeu una nova edició del Think Tank, els tertulians que ens acompanyen cada dilluns per comentar tota l'actualitat.
I quan arribis a la feina, què serà tema de conversa avui?
L'enquesta de La Vanguardia, que situa el 59% dels espanyols els que aposten pel diàleg pel que fa al conflicte català. Mas Madrid, el partit d'Íñigo Errejón, que es presentarà als propers comicis el 10 de novembre. També, Joan, un tema molt recordat recurrent serà la crisi climàtica, que ja s'ha convertit en tot un moviment juvenil de protesta arreu del món, i el gas pebre, que han presentat els Mossos d'Esquadra com a mesura de dispersió de grups violents de la manifestació.
I avui el dia sona... I és que un dia com avui, del 1949, naixia a Nova Jersey Bruce Springsteen, conegut també com el Boss. Segueix pujant als escenaris, donant-ho tot per als seus fans amb la seva E Street Band, tot i els seus 70 anys, un clàssic ja de la música i del rock, una de les llegendes vives que segueix sonant així, amb aquest I'm Going Down.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs comencem amb tota la informació quan passen 9 minuts de les 8 del matí. Mercè Raga.
Què tal, Joan Trias? Comencem, si et sembla, amb una última hora que acabem de saber. Hi hauria 9 detinguts independentistes per la Guàrdia Civil a requeriment de l'Audiència Nacional. Podrien estar preparant, Joan, accions violentes de cara a l'1 d'octubre. Aquestes detencions s'estan practicant a Sabadell.
Informarem de tot plegat en els propers minuts a mesura que anem tinguent informació. De moment, Per cert, el 82% dels catalans i el 59% dels espanyols aposten pel diàleg per resoldre el conflicte català, segons la segona entrega de l'enquesta sobre la situació política que ha fet La Vanguardia.
Doncs sí, Joan, una altra dada important, bé, més dades importants en aquesta segona entrega d'aquesta enquesta que publica avui La Vanguardia és aquest 64% de catalans que volen un referèndum com a solució, mentre que un 51% d'espanyols el rebutgen. L'estudi, en aquesta segona entrega d'avui, també parla que un 32% i mig d'espanyols creuen que la millor solució és l'aplicació del 155, amb només un 11% de catalans compartint aquesta opinió. D'altra banda, l'enquesta també apunta que més del 60% dels espanyols, com de catalans, consideren que una reforma constitucional i un nou estatut seria la proposta més encertada. Estem parlant d'un 62 i un 65%, respectivament. Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem al judici de l'1 d'octubre, un 55% d'espanyols consideren que la condemna està justificada perquè hi va haver-hi violència, mentre que a Catalunya gairebé un 65% la rebutja i menys del 30% la considera lògica. També en relació al judici de l'1 d'octubre, l'opció de l'indult com a gest de conciliació per facilitar la solució al conflicte només té el suport del 32% d'espanyols, mentre que a Catalunya un 55% hi estarien a favor i un terç la rebutgen. En un sentit similar, un 40% de catalans veurien bé una reforma del Codi Penal per rebaixar les penes, mentre que un 60% dels espanyols hi són totalment contraris.
D'altra banda, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular sortirien reforçats de les noves eleccions espanyoles del 10 de novembre.
Ho deien aquesta primera entrega ahir que publicava La Vanguardia i que dibuixava un cert retorn al bipartidisme. És el primer sondeig des que es va anunciar la repetició electoral i arriba a menys de 48 hores que es dissolgui oficialment el Congrés i el Senat.
Més Madrid, el partit de Rejón es presentarà a les eleccions del 10-N.
Sí, la formació farà la competència, doncs, per l'esquerra del PSOE i a Unides Podem, amb qui Rejón va trencar per presentar-se a Manuela Carmena, recordem-ho, l'Ajuntament de Madrid.
I Seta ha parlat sobre els presos polítics, ho ha fet així.
L'amnistia no correspon al que ha passat. L'amnistia no és... és l'oblit. És dir, no ha passat res perquè considerem que les lleis que hi havia en aquell moment no eren justes. Jo crec que no es donen aquestes circumstàncies. I, en tot cas, si no recordo malament, l'amnistia l'hauria d'acordar per llei al Congrés dels Diputats, en fi, amb un procediment que també requeriria d'un consens que em sembla que no es dona.
En una entrevista al Punt Avui, Iceta ha descartat l'absolució perquè, com a mínim, hi ha hagut desobediència i sobre la reacció a la sentència ha desitjat que hi hagi un nou clima de crispació a Catalunya.
Segons informa avui el diari Ara, els vaixells de l'ONG no provoquen cap efecte crida de pasteres.
La presència d'embarcacions de rescat no influeix en el nombre de migrants que es fan a la mar. Els fluxos depenen sobretot de les condicions meteorològiques i de l'actuació de les milícies líbies. Fa 5 anys que l'italià Matteo Villa, investigador en migracions de l'Institut Italià d'Estudis de Política Internacional, estudia el que passa al Mediterrani central.
7 milions de persones obligades a abandonar casa seva per la crisi climàtica.
Els conflictes armats han provocat aquest any més de 3 milions de desplaçats interns i els desastres climàtics han fet que més de 7 milions de persones hagin abandonat casa seva.
Un avió avariat en una pista del Prat provoca retards d'hores a l'aeroport.
Els passatgers de l'avió avariat han hagut d'abandonar l'aparell que bloquejava la pista. Iberia ha desvinculat aquesta incidència de la vaga de personal de terra de la companyia que afecta aquests dies l'aeroport del Prat de Barcelona.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, admet un error comunicatiu en la polèmica pel gas pebre dels Mossos d'Esquadra.
Si la societat ha percebut una cosa que no era, és que aquí hi ha hagut un error comunicatiu i s'ha explicat malament. Per tant, doncs, la voluntat no era aquesta, repeteixo, la voluntat era explicar el reforç que hi ha hagut amb la mediació, el reforç que hi ha hagut amb eines per poder separar manifestants de sentit contrari o possibles manifestacions, que s'ha de garantir la llibertat d'expressió del que pensen un i del que pensen els altres i per evitar aquestes confrontacions i sobretot també per aïllar possibles grups minoritaris violents que també existeixen.
Hem de dir que el conseller d'Interior, Miquel Buch, surt del pas de les crítiques al cos de Mossos d'Esquadra per mossar gas pebre com a part de l'arsenal antiavalots de la brigada mòbil, la Brimo. Reconeix que hi va haver-hi un error de comunicació, la que vam d'escoltar, i garanteix una actuació seguint els criteris d'oportunitat, proporcionalitat i congruència. El conseller d'Interior assegura que el cos vol garantir el dret de manifestació de tothom, en especial a partir de la sentència del judici del procés.
La voluntat del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya no és cap altra que ens puguem manifestar, que ens puguem expressar amb absoluta llibertat. No, jo crec que el cos de Mossos d'Esquadra ha demostrat per activa i per passiva la seva qualitat, la seva professionalitat i les seves possibilitats.
Hem de dir que el conseller d'Interior, Miquel Buch, també assegura que el cos vol garantir el dret, com l'estàvem escoltant, de manifestació, especialment a partir d'aquesta sentència de l'1 d'octubre. Sobre els dubtes que han expressat entitats de defensa dels drets humans com el Centre Irídia, Buch diu que es resoldran en una taula de diàleg permanent amb diputats del Parlament, periodistes i també amb aquestes entitats.
El Tribunal Suprem avalarà demà el trasllat de Franco.
Doncs sí, Joan, el tribunal aprova que al Panteó només hi hagi víctimes de la Guerra Civil. Discrepància entre els magistrats sobre on s'han d'ubicar les restes, que a hores d'ara encara no se sap on aniran.
Doncs això, el que dèiem, eh? Mentre París fa un homenatge a Neus Català, de moment aquí que estem decidint si Franco es mereix o no un mausoleu. Mor Miquel Valls, expresident de la Cambra de Comerç.
Sí, Miquel Valls i Maceda han mort als 75 anys, qui va ser president de la Cambra de Comerç de Barcelona durant 17 anys. Ha mort a l'Hospital Teknon de Barcelona a causa d'una malaltia que li van diagnosticar recentment, segons fonts de la Cambra.
I el cap de setmana s'ha tancat sense cap víctima mortal a les carreteres catalanes.
A més, el retorn de cotxes d'aquest diumenge ha estat menor que el d'altres caps de setmana a causa del pont de la Mercè, que fa que molts vehicles tornin a l'àrea metropolitana durant el dimarts.
Atenció als seguidors de les sèries, perquè Fleabag, Chernobyl i Joc de Trons, les principals guanyadores dels Emmy 2019.
Aquesta primera, Fleabag, és la comèdia britànica, és la revelació de la nit en una gala marcada per l'acomiadament de la megaproducció d'HBO que ha aconseguit el premi a millor drama. Estem parlant de Joc de Trons.
Una nova pancarta pels presos protagonitza la Diada Castellera de la Mercè.
Nova pancarta, doncs, dels presos a la plaça Sant Jaume, després que el TCJ ordenés el passat divendres al president Quim Torra que retirés la pancarta pels presos del balcó de la Generalitat. Ahir, coincidint amb la Diada Castellera de la Mercè, la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'organització juvenil del PDeCAT, han desplegat una nova pancarta gegant.
I en esports, recuperem els resultats d'aquest cap de setmana.
Doncs sí, l'Espanyol, de menys a més, perd amb la Real Societat per 1-3. Està, recordem, on la classificació en 18a posició. El Madrid es refà Sevilla del desastre de París i guanya per 0-1. I el Barça va perdre dissabte contra el Granada per 2-0 i es troba en 8è lloc de la classificació general.
Recuperem, per cert, aquesta darrera hora.
Doncs sí, Joan, perquè hem començat aquest butlletí informatiu explicant-vos que hi han hagut 9 detinguts independentistes per la Guàrdia Civil a requeriment de l'Audiència Nacional. Això, segons el Ministeri, podrien estar preparant aquests detinguts accions violentes. No es descarten més detencions. Els registres s'estan produint en aquests moments a Sabadell i a Mollet del Vallès.
8 i 17 minuts, obrim àrea de serveis ara mateix. Sapiguem el temps que farà les properes hores i els propers dies. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui, aquesta setmana, amb un temps bastant tranquil, un temps marcat aquest matí per la nuvolositat variable i per una mica més de fresca. Han baixat les temperatures i també ho faran les temperatures màximes, que ahir a molts punts van arribar a la ratlla dels 30 graus. Avui tindrem màximes entre els 24 i els 28 graus, aproximadament. A partir de migdia creixeran núvols cap a les comarques del Pirineu i de forma molt puntual poden deixar escapar alguna gota en àrees de muntanya, però seran fenòmens puntuals i aïllats. La previsió per demà ens indica un temps, doncs, podríem dir que amb pocs canvis, només que tindrem, això sí, temperatures més altes. Demà notarem més calor, les màximes, així com avui diem que no arribaran als 30, demà sí que arribaran a sobrepassar aquest valor. Serà un dia força càlid, tot i que al matí ens haurem d'abrigar. També tindrem sol amb la presència d'alguns núvols, però en principi sense precipitacions.
Gràcies, Jordi. Sapiguem també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Ja entrem en hora punta de retencions a la corona de Barcelona, però seguim pendents de les dues incidències d'aquest matí. Un vehicle avariat a la ronda a dalt a l'altura de Vallcarca en sentit Trinitat talla un carril i provoca llargues retencions en els dos sentits. També hi ha hagut un accident aquest matí a la C-16 a Berga. Ara només queda un carril tallat en direcció Puigcerdà. La resta de retencions són més habituals a aquesta hora al Baix Llobregat, amb afectacions en les vies principals, l'autovia A2, la B23 i la C32. També dificultats a la zona del Vallès, ara amb retencions a la C58, a l'altura de Ripollet i de Sant Quirze en sentit Terrassa. També a la P7 entre Barberà i Mollet del Vallès i a la C17 en els dos sentits. Força d'ansietat a aquesta hora. Acabem fent una ullada a la ronda litoral amb retencions que es mantenen des de primera hora entre la zona franca i el port en sentit Besòs i també des del Fòrum fins a Montjuïc en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, sapiguem com està la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, amb motiu de les festes de la Mercè, aquesta nit metro, tramvies i línies L6, L7, L8 i L12 de Ferrocarrils de la Generalitat donen servei ininterromput. A més, demà, nit del Piro Musical, es reforçaran les línies de metro 1 i 3 i la línia L8 de Ferrocarrils de la Generalitat que porten a la plaça d'Espanya. Finalment, informar que demà el servei de trens de Rodalies de Catalunya serà el corresponent a un dia festiu en totes les seves línies. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. El Misteri de la Selva ha fet enguany 40 anys ininterromputs de representacions. És per això que aquest cap de setmana ha passat de representar-se, com ja és habitual, de la Catedral del Camp a la Basílica de la Sagrada Família. En parlem tot seguit amb el seu director artístic, Joan Massana. Molt bon dia i gràcies.
Hola, moltes gràcies. Bon dia, com estem?
Posem en antecedents a tothom qui ens escolti, per qui no ho conegui. Què és això del Misteri de la Selva?
Bé, el Misteri de la Selva és una representació sacra que parla del que són els darrers moments de la vida de la Mare de Déu, la seva mort i la seva assumpció al cel. Seria perquè ens entenguem com una passió, però referit als últims dies de la Mare de Déu.
Per cert, una de les representacions més antigues de casa nostra.
Sí, perquè és un text de finals del XIV, quan, recordem-ho, la llengua catalana és una llengua ja pràcticament consolidada, però que literàriament encara va molt a remolc pel que fa a la poesia de la poesia trobadoresca i, en general, encara molt a remolc del llatí. Mm-hmm. Però això no només el català, sinó totes les llengües d'Europa que es consideren llengües vulgars o llengües poc aptes de la literatura, i per això encara es fa servir molt llatí. I el català, el nostre misteri seria, de moment, dels drames assumpcionistes, el més antic de totes les cultures europees.
Deixi'm preguntar-li, senyor Massana, què significa fer el misteri per tot un poble, perquè això passa de generació en generació,
Sí, home, ara ja, amb 40 anys, podríem dir que ja hi ha una trajectòria, i bé, significa, doncs, la continuïtat, significa una aposta decidida per tal que aquesta joia medieval, que n'hem de parlar així, de joia medieval, doncs pugui estar a disposició del públic que tingui ganes. Una mica de... Podríem parlar de literatura, ja n'hem parlat, de llengua, de religió, de teatre, de moltes coses, però sobretot d'emocions. I això, doncs, és un gran orgull per les persones que hi participem, i estem molt contents i molt satisfets de poder oferir a tothom que tingui aquesta actitud de contemplació.
Mm-hmm. Ara que em parlava d'emocions, què ha estat per vostès enguany que han fet aquests 40 anys fer el misteri a la Sagrada Família?
Amb el misteri, en diem el Misteri de la Selva perquè pertany al nostre poble, perquè el manuscrit es va trobar a l'arxiu parroquial de la Selva, perquè l'hem recuperat pels salvatans i el mantenim als salvatans. Però també en ocasions especials, doncs, hem accedit a representar-lo fora de la Selva. Hem estat a Montserrat, hem estat a la Catedral de Tarragona, a Roma, a Jerusalem, a la Seu de Mallorca.
Déu-n'hi-do.
I doncs bé, doncs enguany que estem celebrant els 40 anys, doncs hi ha hagut aquesta ocasió d'anar a la Sagrada Família, que ningú negarà que segurament en aquests moments és una de les esglésies més emblemàtiques de Catalunya i fins i tot de més enllà.
Deixi'm una mica avançar-me i preguntar-li si celebraran més actes per celebrar aquests 40 anys del Misteri de la Selva.
Sí, mira, perquè nosaltres sempre tenim com un petit dilema. El misteri es va reprendre, perquè sabem que l'edat mitjana s'havia representat, o intuïm, perquè les informacions del segle XIV no és com avui en dia que tot està documentat, però deia que el vam reprendre l'any 1980, per tant, els 40 anys serien l'any que ve, però, esclar, el 19 hem organitzat el 40è cicle. I llavors ho hem fet d'una manera molt pràctica. Hem començat a celebrar el 2019 i les celebracions es celebraran el 2020. Per tant, aquest 40 aniversari es celebrem durant tot un any. Fins ara, doncs, a part d'aquesta representació de la Sagrada Família, doncs hem fet una exposició sobre tots aquests anys. Hem renovat elements de la 13, un de tan significatiu com és la corona de la Mare de Déu. Imminentment farem una publicació de les partitures. I ja us dic, tot aquest any doncs, hi ha diversos actes i accions que l'únic que fan i l'únic que volen és que aquest misteri es projecti cap al futur. Celebrar està molt bé, però no hem de ser nostàlgics, sinó que cal és mirar endavant i mirar el futur. I, per tant, si us hi fixeu, doncs estem parlant d'actes, d'activitats, que el que fan és renovar i preparar-nos, doncs, pel que vingui a partir d'ara.
Ara em parlava de mirar cap al futur, 40 anys i encara perdura la tradició i la religiositat de l'acte. Quina en diria que és la clau de l'èxit perquè grans i joves s'hi vulguin trobar any rere any, tant a participar-hi com a escoltar-la?
Bé, jo crec que és això que deia en començar. Les emocions. L'ànima humana és tan gran que de vegades els elements que fan que generi aquesta emoció i aquesta adhesió en aquesta representació potser són difícils d'escatir. I, per tant, ja ho deia, és una activitat molt emocionant perquè les persones, quan som allà, al final ens hi mantenim per això, perquè la manera com es desenvolupa tota la representació genera un devessall d'emocions. I, d'altra banda, el públic una mica és el mateix, perquè tu parles amb les persones que assisteixen i un dels comentaris, sobretot si és la primera vegada, esclar, un dels comentaris més estès és que no saben què han de dir i que s'esperaven moltes coses per allò que han vist, no, però que surten, doncs, transformats. Que, de fet, és el que ha de fer una obra d'art, eh? Transformar les persones que la contemplen i fer-les una miqueta, encara que no sigui una miqueta, millor.
Doncs seguirem pendents, com no podia ser d'altra manera, des d'aquesta casa dels actes de celebració d'aquests 40 anys del Misteri de la Selva. Joan Massana, director artístic del Misteri de la Selva, moltíssimes gràcies per entrar avui en aquest programa i moltíssimes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Reemprenem avui els espais diaris, sempre amb l'aigua com a protagonista. I per no perdre els bons costums, recordem que l'estalvi de l'aigua ha de convertir-se en una pràctica habitual. Per això us vull parlar de les cisternes de doble càrrega.
L'aigua i tu.
Actualment és molt normal que aquest tipus de cisternes de doble càrrega ja s'instal·lin per defecte a totes les noves construccions. Això ens permet triar si volem buidar tota la cisterna o només la meitat, segons les necessitats. Però què passa si la nostra no té aquesta doble possibilitat? No us preocupeu, sempre podem trobar una solució alternativa, més casolana, però no menys efectiva. Així que escolteu la proposta. Heu d'introduir una ampolla de litre o de litre i mig plena de sorra a dins de la cisterna. Ja sé que pot semblar una bestiesa, però això ens permet estalviar, atenció, més de 4.000 litres d'aigua a l'any, que no és poc. Així que vinga, a omplir l'ampolla i a posar-la dins la cisterna.
Font de Vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Gairebé un minut que passa de 2:15 del matí. Repassem la principal premsa del país, Mercè.
Doncs sí, Joan, avui ens fixem en aquesta notícia, en la formació Miss Madrid, que fraccionarà el vot de l'esquerra en decidir presentar-se. Així, doncs, presenta aquesta notícia a La Vanguardia amb el subtítol Errejón ajorna la decisió sobre si encapçalarà la nova candidatura. Pel que fa al diari Ara, Miss Madrid es presentarà a les eleccions generals del 10 de novembre. El punt avui no es fa ressò, concretament, de l'entrada d'Errejón en aquest camí cap a les eleccions del 10 de novembre. Això sí, en relació amb aquesta notícia de les properes eleccions, ha agafat aquest titular. Sánchez i Casado aposten pel bipartidisme. El PSOE i el Partit Popular arriben a la dissolució de les Corts Confiats, que creixeran el 10 de novembre en detriment de Podemos i Ciutadans. Pel que fa al periòdico, titula El partit de Errejón anirà el 10 de novembre i divideix més l'esquerra. I al País, el partit de Errejón aprova presentar-se a les eleccions del 10 de novembre. La formació encara no ha decidit qui encapçalarà la llista, ni tampoc si concorreix només a Madrid o bé a més províncies.
Pel que fa als principals diaris de la premsa local.
Sens dubte, avui el diari més a Santa Tecla, aquestes festes, nou parc de Reus tanquen a les nits per evitar-hi actes incívics, això amb un altre ordre de les coses, i també aquest seguici popular a la ciutat de Santa Tecla, que acaba passat per aigua. Les pluges accidenten alguns dels actes festius previstos, però avui continua la festa de Santa Tecla a Tarragona. Pel que fa, diari de Girona. Hem agafat aquesta notícia. Girona és la quarta capital on es paga més impostos per comprar un habitatge. El cost tributari de l'adquisició només és superior a Barcelona, Palma i Madrid. El peatge fiscal a Euskadi és del 4%, un terç del que cal afrontar Catalunya. Més del 80% de les compravendes de pisos que es porten a terme a les comarques gironines corresponen a habitatge de segona mà. Pel que fa al Segre, una canonada rebentada inunda el Palai de Gueu de Viella i causa greus desperfectes. I el periòdic d'Andorra, l'Àgia, demana implicar les estacions d'esquí en l'habitatge dels temporers. Galobardes creu que el sector de la neu s'ha d'involucrar per resoldre un problema estacional.
I finalment, la premsa religiosa.
A l'ET hi ha reportatge de conscienciació. Per què buscar l'interès dels altres abans que el meu? A Religió Digital podeu llegir avui. Bisbes, teòlegs, religioses, experts i caps indígenes es donaran cita a Roma del 6 al 27 d'octubre. Comença, doncs, el sínode sobre l'Amazònia, que reunirà més de 250 participants i convidats especials. Per què fa a flama.info, avui hem agafat aquesta notícia. Titulen així, el C6, relectura i modificació de l'esborrany de la nova Constitució sobre la Cúria Romana. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat sobre la 31a reunió del 17 al 19 de setembre del Consell de Cardenals que assessoren el Sant Pare en reforma de la Cúria Romana. Això ja estem passant del passat d'aquesta reunió. Com estava previst, l'activitat d'aquesta reunió del Consell es va centrar en la relectura i modificació de l'esborrany de la nova Constitució Apostòlica. El títol provisional és Praedicate Evangelium. I a catalunyacristiana.cat avui podeu llegir, doncs, un article molt interessant, volíem dir, amb aquest títol, Preguem... Espera't, que t'ho vull dir bé, Joan.
Cap problema.
Ara.
Això, si entreu a 3W...
Així de fàcil, 3W, Catalunya Cristiana, a l'instant podeu llegir aquesta notícia que us hem triat avui mateix, que és que preguem pel nostre poble i pels qui ens governen. És un article de Sebastià Taltavull. No us ho perdeu, catalunyacristiana.com.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Gairebé 5 minuts que passen de 8:45 del matí i avui és un dia en el que també volíem parlar dels anomenats 9 de Lledoners, a qui se'ls acusa de delictes de robatori, lesions, atemptat a l'autoritat i desordres durant el trasllat dels presos de Lledoners a Madrid per al judici del procés. Ho comentem tot plegat a aquesta hora amb Xus Merino, una de les processades. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia a vosaltres, gràcies.
Deixem preguntar-li primer de tot quina és ara mateix la seva situació judicial.
Bueno, ara mateix la situació és que com que no ens vam presentar a la citació judicial el dia 9 de setembre, pues en principi està una mica parat, però entrarem molt aviat en crida i cerca. Sí. Llavors ens detindrien i ens portarien a veure si volem declarar. Aquesta és la situació.
Diuen que un dels denunciants és la Generalitat. De fet, ho és el Departament d'Interior, segons el mateix departament, perquè té l'obligació de fer-ho per defensar els mateixos funcionaris més, diuen, si en aquest cas han patit lesions. Què en pensen de tot plegat?
Bueno, lo primer que volien dir és que al nostre tall no va haver-hi lesions, perquè no va passar res al nostre tall. Totes les lesions que van haver-hi va ser amb un altre tall d'allà de Lledoners, això és el primer. O sigui que aquestes lesions que diuen els Mossos és mentida. Després, la Generalitat es presenta com a acusació, però no tindria per què. Una cosa és que defensi els Mossos, que sí que està obligada, és veritat, quan hi ha lesions, i una altra cosa és que es presenti com a acusació particular, en el nostre cas, com ha fet en altres casos d'aquesta índole, no?
Mm-hmm. S'han posat en contacte amb alguna associació de drets humans, com per exemple ara Irídia o qualsevol?
Pues la veritat és que no, estem una mica així començant a moure'ns i de moment no ens hem posat, però sí que és una cosa que tenim present perquè considerem que, bueno, que tenim una situació que no ens sembla gaire justa, llavors sí que ho farem.
Per posar en antecedents a tothom, segons vostès i on vostès hi eren, en aquell tall em deia que vostès hi eren, què va passar aquell dia?
Bueno, nosaltres, com molta gent, aquell dia vam sortir al carrer perquè no ens sembla bé tot aquest procés, aquest judici que ens sembla injust, i perquè, a part de que se'ls portaven a Madrid, era una manera de protestar i de dir que les formes en què s'estan fent les coses no estem d'acord i que nosaltres, com a població, també ens sentim que ens estan jutjant, no? Uh-huh. Llavors, era una manera, això, de protestar. El que vam fer, vam arribar a un dels talls, hi havia una barricada, i nosaltres ens vam parar tot de cotxe, allà, i quan van arribar els Mossos, els que van fer van ser treure tota la barricada, i llavors, bueno, ens van dir que marxéssim, nosaltres vam dir que no, que estàvem allà protestant i que tenim tots els drets a protestar i a manifestar-nos de forma pacífica i ja està. I llavors van començar les identificacions i al cap d'uns mesos van arribar les citacions judicials que no acabem d'entendre.
Per tant, aquella barricada per la qual se'ls acusa d'atemptat a l'autoritat, de desordres, de robatori d'un palet, diria que és, de lesions, etcètera, etcètera, ja hi era allà,
Sí, quan nosaltres vam arribar hi havia una barricada. Mm. Ningú va robar res i, a més, els palers es van quedar allà, ells van treure els palers i els van posar en un costat. Vull dir, nosaltres no vam robar res.
Diuen que darrere de tot plegat hi ha un muntatge policial. De fet, ho diuen tots nom. Degut a què?
Bueno, és una manera de criminalitzar que la gent proteste i és una manera de fer que la gent tingui por a sortir al carrer i a protestar i a manifestar-se. És una manera de reprimir a la població. Res més que això. Llavors, per això nosaltres pensem que això no pot ser i continuarem sortint al carrer i continuarem defensant les nostres idees.
Ara n'hi ha preguntat si tot plegat els allunya, una mica de seguir-se manifestant d'alguna manera. Em deia que no.
No ens allunya perquè veiem que nosaltres hem de continuar protestant i dient el que no ens sembla bé. no pot ser que la població es quedi a casa amb tot el que està passant, no? I això és el que vol, el que volen amb aquest muntatge policial, no? Ple de mentides i ple de, bueno, d'acusacions que no són certes.
Segur que l'has sentit centenars i centenars de vegades, eh? Però què en pensen d'aquesta famosa frase?
A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar.
Això és el que deia Quim Torra ja sí. Fa un temps, eh?
Bueno, pues la veritat és que em sembla, bueno, com increïble, no? Que ens pugui dir això, que nosaltres, bueno, la forma d'apretar és aquesta, protestar, no tenim una altra, sortir al carrer dient que no estem d'acord i que després la policia, que a més representa aquesta manada, no?, per el govern que representa el senyor Torra, actue d'aquesta manera, no? No, és com, bueno, no saps què pensar ni què fer, no? Però em sembla, bueno, un despropòsit total.
Deixi'm preguntar-li per una darrera hora que hem sapigut fa pocs minuts, i és que hi ha una operació de la Guàrdia Civil amb almenys 9 persones detingudes vinculades a l'independentisme. Des de primera hora del matí s'estan efectuant a Escorcolls, a Mollet del Vallès i a Sabadell. L'operació està ordenada pel jutjat número 6 de l'Audiència Nacional i també s'estan realitzant diversos registres. Segons el Ministeri de l'Interior, estarien planejant accions violentes. Recordem, aquestes 9 persones de moment detingudes, segons el Ministeri, en podrien haver més, eh? Què en pensen d'això?
Bueno, pensem que és un altre muntatge, perquè a més he vist una notícia i posa que les persones pertanyen o a grups anarquistes i a uns altres a CDR. La població de Sabadell, els que ens mobilitzem per tot aquest tema del procés, no fem accions d'aquest tipus. Jo crec que és un altre muntatge i que està en la mateixa línia, no?, de desmotivar la població, i més ara, no?, que es preveu que, bueno, pues que aviat puguin sortir les sentències. És una manera de fer això, d'entrar por a la gent i de que la gent no surti al carrer.
Per petits que siguin, eh? Hi ha grups violents dins el CDR?
Jo no els conec. De veritat, no els conec. Jo el que conec és gent mobilitzada, gent que surt al carrer a protestar i, no, vaja, jo la gent que conec d'aquí no són gent violenta, al contrari.
Quina creieu que ha de ser la resposta a la sentència, previsiblement, que es farà pública d'aquí pocs dies, d'aquí poques setmanes?
Bueno, jo crec que hem de continuar en la mateixa línia, de protestar, de fer veure com ens estan tractant, de com la llei Mordaza ens està reprimint, i crec que és aquest el posicionament que ha de tenir la població, no? Crec que les sentències haurien de ser... Bueno, no hi hauria d'haver-hi penes, perquè és que no considerem que el que han fet no mereix una pena, i que, a més, una vegada que els polítics fan una mica el que la població demana, no?, que és fer una votació, crec que això és totalment injust. Llavors, jo sí que penso que hem de sortir al carrer, hem de protestar i hem de dir que no estem d'acord amb tot aquest tinglado i amb tot aquest... i tot aquest muntatge que estan fent, no?
Una altra de les notícies que feia remoure tota l'actualitat aquest cap de setmana era l'anunci dels Mossos d'Esquadra per la utilització del gas pebre a les manifestacions, sí. Si més no, per dispersar els grups violents. Què li sembla tot plegat?
Sí. Bueno, continua el mateix, no? No entenc ni què fa la Generalitat, ni què fan els Mossos, ni de quina manera s'estan preparant sobre quines accions violentes. A més, quan hi ha mobilitzacions d'aquest tipus, jo crec que només fa falta mirar les imatges. És que està claríssim, els primers que ataquen i els primers que s'estan posicionant d'una forma violenta és la policia. O és que en algun moment la gent que protesta porta, jo què sé, o casc o escuts o algun tipus de cosa violenta. No, són ells. Llavors em sembla que és una manera, una vegada més, de fer això, de que la gent tingui por i que no sortim al carrer. És que simplement és aquesta la manera que tenen d'actuar.
De fet, tot just ara, fa 9 minuts, Anna Ponsí, la periodista, que tuitejava el següent. El govern destitueix la directora de comunicació d'Interior, Joana Vallès, per fer la seva feina i informar els ciutadans via mitjans de comunicació de les eines que tenen els antiavalots per afrontar una tardor calenta. Al govern no li ha agradat l'impacte del gas pebre. La jornada de treball convocada divendres amb els mitjans de comunicació i els responsables dels antiavalots, els Mossos, tenia el vistiplau de la cúpula policial, de la conselleria i del govern. però han destituït a la directora de comunicació, enduts per l'impacte de les xarxes. Notícia de darrera hora, que també hem sabut res fa ara mateix un minut que m'apuntava Mercè Raga. Continuem amb aquesta entrevista. Deixi'm preguntar-li més coses, com, per exemple, si creu que serà precisament això, una tardor calenta.
Bueno, jo crec que la gent protestarà, evidentment, i crec que tot això és com una mica estrany, no? Treuen les notícies aquestes, no?, de que es preparen, i és que són ells mateixos els que estan fent que la gent tingui aquesta sensació, no?, de tardor calenta, de mobilitzacions, d'actes violentes. És que són ells qui estan provocant tot això. I l'únic que fan en la població és, pues, això, no?, que et quedes una mica que penses, ostres, però si és que estan fent el camí ells.
Per tant, creu...
Sense saber què farem nosaltres ni de quina manera actuarem.
Per tant, creu clarament que el govern està jugant a dues bandes?
Jo crec que sí, que està jugant a dues bandes. Quin sentit té que facin aquestes declaracions i que després només destitueixen a la cap d'informació? Sí, hi ha tot el vistiplau de tot. És un muntatge tot. No sé què els hi passa a aquest govern, què els hi passa als partits, a Esquerra, sobretot, i a Junts per Catalunya, que diuen una cosa en un lloc, actuen d'una altra. És una vergonya total per la població. És que ens estan manipulant totalment. Totalment fan a nosaltres el que volen. I quan nosaltres sortim i tenim la iniciativa de protestar, a sobre el que fan és dir que fem actes violents. No fem actes violents, protestem, perquè és que és un despropòsit tot el que estan fent. Una vergonya, crec.
Xus Merino, una de les 9 de Lledoners, moltíssimes gràcies per intervenir avui en aquest programa i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres, per interessar-nos per nostre cas.
Fins la propera. Gràcies.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Un minut que passa de 3:45 del matí i precisament Sau ens ho cantava així. Només ho faig per tu.
Em dius que sóc el teu. Fa agradable estirada en el teu llit sense poder dormir. T'has demanat què he fet de la meva vida. Imaginat tot el que he perseguit. Ningú no sap en quina nit escollida. Sent les vaig buidar, però avui estic aquí. Només ho faig per tu. Ara que tinc aquí al meu davant, només ho faig per tu. Ara que estàs aquí al meu costat, només ho faig per tu. Que m'escoltes callada en silenci, només ho faig per a tu. Ara que estàs aquí al meu davant, només ho faig per a tu.
Thank you.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
El proper divendres 27 ens toca treballar pel planeta. Ens trobarem a Barcelona a les 6 de la tarda als jardinets del Passeig de Gràcia.
Però què dius?
Dic la vaga mundial pel clima. És per tu i els teus. I és un prec de l'ADA.
Ara t'entenc. Doncs hi anirem. La declaració de l'emergència climàtica s'imposa per aturar el canvi climàtic. I on més es farà?
Al web de l'ADA pots consultar totes les convocatòries. A Barcelona, aquest divendres 27 a les 6 de la tarda. Ens trobarem als Jardinets de Gràcia, vaga mundial pel clima. Per tu, pels teus i pel futur immediat.
Ràdio Estel.
Set minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans de tot, sapiguem a qui li hem de felicitar avui el dia. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Santa Tecla, que es creu que era una cristiana de Tàrraco, convertida per l'apòstol Sant Pau en el seu viatge. En realitat, una Tecla d'Icònia fou deixeble de Sant Pau i avui és la patrona de Tarragona, copatrona de Sitges i d'àmplia devoció en tota la Costa Daurada. Avui antigament es venerava també Carles, príncep de Viana, fins que per la Setmana Tràgica van cremar les seves relíquies i es perdé la devoció. Avui tenim Sant Pius de Pietrelcina, Francesco Forgione, el pare Pius, caputxí, finat el 1968, canonitzat l'any 2002. I acabarem avui amb Sant Linus, o Sant Lli, fill de la Toscana, papa dels inicis de l'Església Romana, seguidor dels apòstols, que regí l'Església entre els anys 67 i l'any 76, i que fou martiritzat.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Doncs hora també de recórrer el territori a través de les activitats que s'hi fan. Obrim l'agenda. Mercè Raga, molt bona tarda, anava a dir jo ara. Molt bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Joan.
Avui a Barcelona, música per la Mercè. Mercè.
Els ritmes libanesos es podran escoltar a l'escenari del Moll de la Fusta amb les actuacions de Malika, considerada com una de les rapires àrabs amb més talent i respectades de la zona. L'anomenada reina del hip-hop àrab va ser talonera de Snoop Dogg, Guns N' Roses o bé Damon Albarn. També procedent del Líban, la ciutat convidada en aquestes festes de la Mercè actuarà Les Ras, un raper que converteix les seves cançons en autèntics himnes revolucionaris. I més concerts d'avui són els de Nil Moliner, els Catarres, Doctor Prats o Buós, tots ells a l'Avinguda Maria Cristina.
Viatgem cap a Tarragona perquè continuen les festes de Santa Tecla.
Sí, a missa a la capella de Santa Tecla serà, doncs, a partir d'aquest matí des del campanar de la catedral, toc de prima solemne i pontificat. Justament a les 10, aquesta missa pontifical de Santa Tecla, des de la catedral de Tarragona, presidida per el bisbe, l'arcabisbe, volien dir, Joan Planelles. A les 6 de la tarda, vispres solemnes i processó amb la relíquia del braç de la santa pels carrers de la part alta de la ciutat. Però abans, Joan, cap a les 12 fins a les 2, podeu fer un vermut, si esteu a Tarragona, amb els de Soumal Quartet, al bar La Pepita, i a dos quarts d'una representació del el Ball de Dames i Vells, a la residència de la Mare de Déu de la Mercè.
Doncs vinga, tots cap al bar La Pepita, a Tarragona. Cap a Lleida.
Vinga, doncs anem cap a Lleida perquè, atenció, d'aquí res, com ens has explicat, doncs comença la tardor. Per tant, l'Ajuntament de Lleida, en aquest sentit, el que fa és posar el coneixement de tots els lleidatans i els que no siguin lleidatans també, aquestes festes de la tardor 2019, que ja podeu consultar al web de les festes de la tardor. Consulteu per dies, per activitats, informació també del punt lila, important, i de les firetes. Podeu accedir al web de les festes de la tardor a Lleida, a paeria.cat/festes.
I finalment a Girona.
També, que es programa una cinquantena d'activitats en els espais joves de la ciutat aquesta tardor. S'han obert ja les inscripcions a la programació de l'Espai Jove, els Químics Espai Jove i també del Way Espai Jove. Podeu trobar més informació a l'Ajuntament de Girona.
I què s'hi comenta a aquesta hora a Twitter, al món de la xarxa?
Doncs, Joan, ja tenim reaccions a aquestes detencions que s'estan produint aquest matí, que ja han pujat a 10 detencions independentistes en relació amb una possible preparació d'activitats violentes. Són unes detencions de la mà de la Guàrdia Civil. Lluís Puig, des de l'exili, ha tuitejat sobre l'operatiu d'aquesta de la Guàrdia Civil espantar la capacitat de mobilització de les persones. I ha fet menció, doncs, a aquesta notícia en marxa, doncs, aquest dispositiu. David Fernández ha tuitejat 9 detinguts de matinada, llegit ara mateix al Mundo. Los investigadores buscan pruebas para evidenciar la actuación de los detenidos. David Fernández tuiteja, primer detenim i després busquem proves. Jordi Borràs també ha tuitejat sobre aquest assumpte. L'operació s'està produint, ningú sap res, però resulta que han aparegut precursores d'explosivos. De què parlem? D'una caixa de llumins? El Confidencial, la Guàrdia Civil, detiene a 9 violentos de los CDR i hallan precursores d'explosivos.
No de violentos, abans de judici i tot.
Un altre tuit, ja per acabar, des de les Lletres Catalanes, recordant que aquest 23 de setembre de l'any 1893, Carles Riba naixia a Barcelona. La vida passa i l'ull no es cansa d'abocar imatges clares dintre el cor. Tot a mi torna somni, nuvolet d'ombra i d'or, que flota i fina lluny de la mà. És un fragment extret del llibre segon d'Estances, amb aquest hashtag efemèrides des de Lletres Catalanes.
Doncs vinga, totes aquestes notícies i moltes més que ens portaràs ara a les 9 del matí. Abans, però, sapiguem quines promocions tenim a la nostra plana web.
Aquesta magnífica cistella Cap Bravo, que ja pots resoldre, doncs, si vols, aquesta qüestió i així entrar en el sorteig de la cistella Cap Bravo. La pregunta d'aquesta setmana és en quin taller de Cap Bravo es consolida amb la gastronomia i els productes de proximitat. Si saps la resposta, entra a www.radiostel.cat. I, Joan, si et sembla, ja que estem a radiostel.cat, fem una ullada a el que serà avui el tema del Mirador, les restriccions de trànsit a Barcelona que ja tenen full de ruta. En el Mirador, Mignàs i Miranda, a les 6 de la tarda, analitzarem la nova ordenança anticontaminació.
Doncs vinga, un minut i arribem a les 9 del matí. De seguida continuem amb aquest programa. Abans, però, publicitat. Ara tornem.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats